Doncs som-hi, parlem de dansa. Tenim aquí a dues dones que s'hi dediquen, a la Laia Ferrer, molt bon dia.
Bon dia.
Laia, de l'escola.
Hola,
de
Laia,
dansa.
Bon dia.
Vaja, aquí al costat de
la fàbrica.
De la fàbrica. Ens veiem molt, molt sovint, hem parlat amb ella moltes vegades, i Laia del TIT de... ets una associació, ets la presidenta d'una associació.
Sí, tenim, no?, una associació de dansa aquí a Calilla.
Ah, clar, que es diu Tres al Cub, eh? Que també plega gent de Pineda, si no m'erro.
Però jo tinc l'escola Pineda.
Tu tens una escola Pineda, molt bé.
Hola, Aida, bon dia.
Bon dia, molt benvinguda també. Hi ha molta afició, no?, aquí. O a mi m'ho sembla, o ens ho sembla a nosaltres.
Home, hi ha molta canalleta, no?, que...
Sí.
Jo crec que hi ha molta afició perquè hi ha molta tradició. O sigui, ja fa molts anys que es van impulsar les escoles de dansa aquí a Calella, fa molts anys es va començar, va haver-hi tota una generació que fins i tot anava a Arenys a fer dansa, que són una generació que va per sobre de nosaltres, i crec que d'aquella generació van sortir moltes noies, que llavors eren noies, que després van impulsar la dansa a Calella. Aquestes primeres escoles que es van formar, que són les que ens van formar nosaltres, doncs van ser les que ens van donar a nosaltres les ales per després poder-nos-hi dedicar a nosaltres. I clar, això ha fet que unes escoles anessin tancant i unes altres anessin obrint i anessin generant una població que mai s'ha acabat, que tingués tradicionalment l'interès de portar les criatures cap a dansa.
Parlem de l'època de l'Alícia Lluís, de la Joana Sánchez...
De la Joana...
Sí.
La Mercè Penosa va començar més tard,
també.
Que encara hi és, que vull dir que també crec que hauria d'estar asseguda aquí per poder-ne parlar. L'Eva Torró,
també.
Que també és d'aquesta generació i que són escoles que funcionen a Calella i que encara hi són. I
perquè
crec
de totes aquestes,
les primeres...
L'única que no funciona és la Joana?
Jo crec que sí. També van haver-hi altres, eh? També va haver-hi, em sembla que va haver-hi una noia que es deia Glòria.
La Glòria, sí,
i també. I crec que encara n'hi havia una altra, però no recordo el nom, perquè jo era petita. Però recordo que ja quan érem petits ja hi havia diverses escoles aquí a Calella.
Sí,
i crec que elles van ser les impulsores que van permetre que totes nosaltres creéssim una altra generació d'escoles. Perquè de la meva generació hi ha diverses mestres en diferents poblacions que estan fent dansa i que... tiren endavant amb aquest llegat. No?
I de tot això en surt una associació, que és aquesta, la que tu presideixes, Aida?
Sí.
Explica una miqueta com neix.
Bueno, va néixer amb l'interès d'ajuntar justament aquestes escoles i de poder fer dansa al carrer, o sigui, de fer coses fora de les escoles, que pogués fer una mica de comunió entre nenes que ballen a llocs diferents.
Ja. Es diu Tres al Cub.
Sí.
Tres al Cub. I què vol dir Tres al Cub?
Mira, perquè no volíem que tingués res a veure amb la dansa, o sigui, no volíem que fos una cosa molt identificativa dintre de la dansa per poder donar-li cabida a coses diferents, que passessin a l'escenari o envoltades de moviment.
Yeah.
Llavors no volíem que tingués una cosa molt, molt identificativa de la dansa.
Clar, jo és que ahir vaig estar una bona estona pensant, hi ha alguna cosa que se t'escapa del Tres al Cub?
Sí, sí.
Segur que és alguna cosa de dansa, tu no en tens...
No, l'intenció era que fos moviment, que no fos, que no fos identificatiu del clàssic o del contemporani o de l'espanyol, sinó que és espai a qualsevol cosa que tingués a veure amb el moviment.
Ja, perquè la dansa és molt més que un estil concret,
sí,
no? Que va molt més enllà, no?
Clar, normalment a les escoles fem base i fem una tècnica concreta, no? Però volíem donar espai a totes aquelles moviments o danses que normalment no estan reglades o que no es veuen tan sovint.
Com per exemple, Aida?
Doncs ens ha passat amb el tema de les danses del ventre, dels llatins...
Que ara està molt de moda, no? El tema de la dansa del ventre.
Va tenir un boom.
Sobretot els llatins. Igual està més de moda el món del llatí.
Sí, sí, la salsa.
Sí.
Oi?
Sí, sí.
Clar, i vosaltres voleu aplegar una mica tot això, no?
Sí, ja. Per això en les edicions que portem del Dia Internacional de la Dansa hem volgut que es veiés una mica de tot.
Ja.
Clar, perquè potser aquests estils poden engrescar altres persones que fins ara no s'hi han posat, perquè, a veure, pots fer dansa i no voler-te dedicar a la dansa, no? O pots fer-ho, que
o pots fer dansa i no només fer clàssic, que vull dir que hi ha moltes...
Sí. I potser estic pensant, no? A més, jo tinc un exemple molt proper de, ostres, és que m'agrada, però ho trobo més avorrit o em cansa, no? I entres per un altre estil, no? I acabes trobant la manera de fer aquest moviment...
De moure,
no? Que és el que importa, no? Perquè va molt més enllà, no solament per moure't en si, sinó per la finalitat terapèutica que té moure's, no?
Perquè, Laia, el tema de la dansa està molt encotillat en el clàssic? No. O ja hem sortit d'això?
Ja fa molt de temps que hem sortit d'això. El que passa que en la memòria de les persones encara hi ha això. La dansa hi ha, o sigui, des del meu punt de vista, la dansa, hi ha una dansa per cada persona. Cadascú veu la dansa d'una manera diferent. Per tant, hi ha infinites versions sobre la dansa. Tots des de petits ens movem. És així. El que passa que hi ha dos tipus de dansa. La dansa que té un mètode i una disciplina al darrere, que el paradigma és la dansa clàssica, però que hi ha 3.000 altres disciplines que també en formen part, i la dansa que surt d'un mateix, que és innata i que és instintiva. El que passa que la gent, quan pensa en dansa, venim d'una memòria històrica quasi, que ens porta automàticament directament a la dansa clàssica.
Això també passa amb la música.
Exacte.
Passa amb la música. És a dir, música, de seguida ho relacionem amb el clàssic.
Exacte.
No? I en canvi es poden estudiar moltes vertents diferents.
Moltes vertents. No? I crec que totes són prou importants i totes estan al mateix
nivell.
Tot és
música.
Exacte.
I tot és dansa.
Amb dansa passa exactament el mateix.
Clar.
Tot està al mateix nivell. El que passa que el nostre coneixement ens porta directament amb un. I llavors tothom ho relaciona amb aquell punt. Però no. La dansa és molt, molt àmplia. Molt, molt àmplia.
Digues.
No, digues.
No, estava pensant que és molt àmplia i parlava, doncs, l'Aida parlava d'aquesta associació del 3 al cub. Una mica, suposo que el que preteneu és això, no? També, que s'arribi a la dansa des de molts punts, no?
Intentar, sobretot, apropar la dansa a la gent que no viu la dansa des de dins. Perquè, clar, és això, quan estàs dintre d'una escola o d'un moviment realment reglat, sí que ens coneixem les vertents o les possibilitats que té moure't dintre de la dansa, però la gent des de fora, que no ho viu a prop, pensa en això, en la dansa del tutú. Llavors era una manera d'intentar apropar la dansa a tothom. Per això els primers moviments que vam fer des de l'associació va ser participar dintre del NEC amb espectacles de dansa, i l'intensiva va ser això, no ballar en un escenari, no ballar, o sigui, posar la dansa una mica més a peu de carrer per tothom.
I els més puristes s'han obert de ment o encara estan molt encotillats, els més puristes?
Ui, quines cares que fan.
És que ja no hi ha.
Clar, és que ho comparo una miqueta amb el tema de la música, no? Que els puristes són també molt...
Jo crec que ja no hi ha puristes.
Creus?
Gràcies a Déu, ja no n'hi ha.
Deu ser amb la dansa, eh?
Bueno, jo crec que els puristes...
Ens heu d'explicar com els heu fet fora.
No, és que no és qüestió de fer-los fora, és qüestió de créixer pensant d'una altra manera. I crec que...
Doncs deu ser l'únic àmbit on s'ha crescut pensant d'una altra manera,
no,
perquè...
Clar, evidentment que hi ha gent que és fan i amant de la dansa clàssica amb estat pur, jo en sóc una.
Per exemple, bueno, però és que és fantàstica, però, veus aquella perfecció, no?
Però, o sigui, gràcies a Déu, finalment hem entès que la dansa clàssica és una vertent petita, perquè la dansa clàssica en si ja s'ha obert cap a les altres danses, i això ha fet que les pròpies persones que pensaven en dansa clàssica ja hagin d'obrir cap a altres costats, perquè si no el seu reducte de visualització de dansa cada vegada és més petit.
Jo crec que ha sigut una mica supervivència.
Exacte, vull dir, bueno, i evolució.
Sí, i evolució.
És una evolució cap a la modernitat que s'està englobant a tot arreu, doncs també ha entrat a la dansa. I això és inevitable, i a més és plaent, perquè veus un altre moviment, veus una altra qualitat, veus un altre tipus d'artistes a dalt de l'escenari.
En aquest sentit, igual també ajuda, que ho estava comparant amb la música, que la dansa és efímera, no està escrita.
Clar.
Llavors, igual això també ajuda que l'evolució sigui més natural, en aquest sentit.
L'evolució del clàssic, quan parlem de dansa, és el contemporani?
No.
És aquesta dansa...
No.
Estrambòtica, si m'ho permeteu, No ho dic amb un to pejoratiu, ni molt més, però sí que és veritat que quan ho veus, a vegades costa una miqueta d'entendre, no?, el contemporani.
És que igual no cal entendre-ho.
És que...
Clar, també és veritat.
Mira, l'art no cal entendre-lo, només sentir-lo, no?
Jo crec, el meu pare sempre em diu una cosa, les coses t'agraden o no t'agraden. Si t'agraden, estan bé per tu. Si no t'agraden, doncs no formen part de la teva vida. I és així de simple. O sigui, la dansa clàssica parteix d'un mètode molt antic, que és un mètode de tecnificació del cos. I portar el cos en aquelles posicions, formes i estructures on una persona sense aquest tipus de tècnica no hi pot arribar. La dansa contemporània parteix de què pot fer el teu cos a partir d'un estat natural i evolucionar-lo sentint-lo, portant-lo a quines mobilitats, això us ho explicarà millor l'Aida, té la creativitat del propi cos.
Per tant, és la contraposició del clàssic.
O sigui, la dansa contemporània va néixer amb una, amb, o sigui, en el seu moment on va néixer, a principis, en, a finals del segle XIX, a principis del XX, va néixer en contraposició a la dansa clàssica, perquè van ser uns ballarins que es van rebel·lar en contra de la dansa clàssica. Gràcies a Déu es van separar molt.
Sí, però amb això s'han tornat a juntar.
Sí. Perquè la dansa clàssica ha trobat en la contemporània allò que li faltava, que és l'emoció.
A veure.
I la contemporània ha trobat en la clàssica allò que li faltava, que era la tecnificació.
Clar, parlant amb això de l'evolució, d'alguna manera, ara una cosa sense l'altra no es pot entendre.
No s'entén.
Clar, perquè jo ara quan ho estàveu parlant, ara parlo de l'emoció que he tingut jo quan ho estàveu parlant, és que em sembla molt interessant, no? Jo, que sóc una persona rígida de mena, i que per mi és un repte, no? Seria un repte estar pensant en el clàssic, no? Jo, ho he de dir, en altres tempos, jo vaig estar molt de temps fent dansa clàssica. Llavors, i està molt bé, però en certa manera la part aquesta més terapèutica de deixar-te anar no l'acabes de trobar, la clàssica, almenys jo no. És una rigidesa...
No és rigidesa, és mètode, és
mètode,
disciplina.
Sí, és disciplina, no?
Sí, és una altra cosa.
Clar, és una altra història, no? I potser hi ha molta gent que ha viscut la dansa així, perquè està molt bé, també està molt bé per una disciplina, per un trobar-se tu mateix, però no et permet expressar l'emoció tant.
Bueno, igual hi has de trobar d'una altra manera.
Exacte. Clar.
Has de trobar aquesta manera a partir de la tecnificació.
Clar.
Del repte és amb tu mateix.
Clar.
A poder aconseguir que dintre d'això que estàs fent, que no és gens natural, d'alguna manera, et trobis la teva manera d'expressar-te, la teva manera de transmetre aquesta emoció.
Llavors és una mica com conduir aquesta emoció o no?
A veure, un artista pot ser un intèrpret o un creador.
Clar.
Quan ets un ballarí clàssic és un intèrpret. El vehicle, la dansa és la finalitat per expressar emocions.
Uh-huh.
Però les emocions no tenen per què ser certeres. La dansa contemporània parteix de la inversa. Crees unes, o sigui, les teves emocions poden ser més reals, no del tot, perquè també la dansa contemporània al final de l'obra tindràs que estar interpretant el que el creador ha dit,
sí,
però ho parteixes d'una altra manera. Però la dansa clàssica és el paradigma de no crees les teves pròpies emocions, sinó diràs el que jo et digui. Uh-huh. A través d'aquest tipus de treball i aquest tipus de moviment. La dansa contemporània té moltes més vertents que et permet canalitzar les teves emocions.
És molt interessant, clàssic, és molt profund.
Clar, igual en el clàssic, la tècnica és el vehicle.
Exacte.
I en contemporani et mou l'emoció.
És al revés.
És al revés.
Ja, és molt
interessant. Tot i que no ho transmetràs sense la tècnica, tampoc.
No, clar, sí, però el punt de partida és diferent.
Clar, el punt de partida en el qual va néixer la dansa contemporània era el punt de partida a l'inversa, perquè en el moment en què va néixer la dansa contemporània, la dansa clàssica sí era encotillada, estem parlant de fa més de 100 anys.
Sí.
Llavors sí que eren cotillada i feies allò que se't demanava.
En el Conservatori de Dansa, de què et pots examinar?
De dansa clàssica,
sí,
de dansa contemporània i de dansa espanyola en aquest país.
I ja està.
En aquest país ja està.
És a dir, que totes les altres disciplines,
de
no.
De fet, hi ha el grau professional en dansa en musical, que també existeix, de forma privada. De forma pública no existeix, que jo conegui. Podem estar equivocant. Però, per exemple, el hip-hop i totes aquestes vertents més no existeixen.
Per tant, encara hi ha molt de purisme.
No. És aquí. A fora d'aquí ho pots fer-ho.
No, aquí. Jo parlo aquí, d'aquí.
Jo crec que anem tard.
Clar,
no és purisme, és que anem tard. Les institucions no han evolucionat al mateix ritme que la pròpia dansa evoluciona.
Ahir, de fet, parlàvem, i l'altre dia, per preparant això, vam estar parlant amb la Laura Gené, que ens hauria agradat molt que fos aquí, que vam tenir una conversa molt, molt interessant també. Vam parlar de la dansa com a teràpia, no? Teràpia per qualsevol persona. Ballis bé o no, és igual, per expressar-te, per connectar amb el teu cos.
El fet de moure el cos.
Moure el cos per expressar emocions, perquè el que ens passa és que no expressem les nostres emocions, no? I ahir amb la Laia, que ens trobem per aquí els passadissos, no? Li deia, tinc un amic argentí que té una escola de dansa a l'Argentina només destinada anar a expressar emocions, no? I que hi ha gent que ha curat traumes, ha curat moltes històries seves a partir de ser capaç de ballar uns abusos, per exemple, eh? O sigui, no era capaç de dir-los, però ha estat capaç de ballar com se sentia, no? I jo li deia, ostres, quina evolució, aquí no passa, i tu em deies això, no?
Que sí que comença a passar.
Sí?
Sí que comença a passar, gràcies a Déu. Però és això que deia l'Aida, eh? Vull dir, la dansa com a vehicle per arribar a les emocions. El que passa que això s'ha de fer de forma conscient, i el professional que ho fa l'ha de saber.
Clar, sí, sí,
no,
sí.
Podem, no podem dir, doncs ara treballarem la dansoteràpia i vinga tothom. Clar. Perquè el vehicle
s'ha
de professionalitzar.
No...
En aquest país no, no hi ha estudis que et portin a formar-te per poder generar aquest tipus de treball.
Però és molt interessant, eh?
És fantàstic, però no hi ha armes encara suficients, sinó les que tu pròpiament et generes. Estudiant psicologia, estudiant el grau de pedagogia, agafant d'aquí, agafant d'allà...
Un equip multidisciplinar per poder treballar-ho.
Has d'establir aquests coneixements, i això és... complexa.
Jo en aquest sentit crec que també hauríem d'afegir a la societat d'alguna manera, o sigui, sí. Poder entrar en els col·les.
Això.
Que si des de P3 que els nens entren en el col·le, comencessin a moure's, a deixar-se anar en moviment, probablement ja pujaríem en un altre sentit.
Ja no caldria potser arribar a aquest extrem que jo explicava.
Ho tindríem més integrat, la capacitat de moure's per treure emocions o per treure un estat anímic en un moment.
Per gestionar les emocions, que a vegades no sabem què fer amb elles, no les reconeixem, no? I senzillament a vegades necessitem moure'ns. No? Ho dic perquè també, per exemple... El ballar és com un autorreconeixement, com una connexió amb tu mateix a vegades, no? No ho veieu així?
Així, en una etapa de maduresa. Sí. Quan tu comences i ets petit, és instintiu.
Clar.
I és el que diu ella. Si els nens aprenguessin a conèixer-se de forma instintiva des de petits, entrant la dansa a les escoles, treballant intel·ligència emocional, no arribaríem als problemes que tenen en plena adolescència i no hauríem de fer un treball intern que apareixeria quan s'inicia l'edat adulta, que és el procés que estem portant actualment en aquesta societat, que un s'autoreconeix a partir de que té la maduresa emocional per entendre's. I el que seria ideal, que és el que ha dit ella...
Clar, ja s'arriba a posar paraules. Quan ja ets més en una etapa adolescent, ja s'arriba a posar paraules. Quan som més petits, és innat el moure's. I desenvoluparíem una societat amb més sensibilitat, amb una capacitat de feina en equip, de grup, diferent.
Clar, però estic pensant, per exemple, no? El fet de ser petit, que els nens ballen, no? I ho dèiem, els nens ballen, no? A la que algú se'l mira, llavors, o sigui, per exemple, una tan fàcil com de superar una cosa que després és el que ens porta a suportar, doncs, assetjament, la vergonya, no? La
vergonya... Perquè no ho tenim normalitzat.
Clar, no, seria una manera de normalitzar, jo ballo i no cal que balli bé, senzillament m'expreso, no? Després, si vull aprendre a ballar bé i m'interessa el tema, doncs me'n vaig a fer unes classes, no? Però també seria molt interessant, això.
Els nens neixen amb el seu caràcter i amb la seva personalitat. El nen que és vergonyós ho serà. El que ha d'aprendre és com desenvolupar la seva pròpia defensa i poder ser lliure dintre de la seva vergonya, la seva timidesa, o fins i tot
viure-ho amb
aquells
naturalitat.
Nens que són que magnifiquen les seves emocions, perquè també tenim l'altra banda, els nens que ho magnifiquen, els nens que ho racionalitzen, hi ha infinitats de personalitats. I el vehicle de la dansa el que et fa és no haver de posar paraules allò que sents. Per tant, per un nen és molt més fàcil.
Mm-hmm.
És molt més fàcil.
Jo interpreto el piano una cançó i sóc capaç d'emocionar-me. O canto una cançó i sóc capaç d'emocionar-me.
Mm-hmm.
Amb la dansa també? És a dir, quan tu... ho pregunto des de la més absoluta ignorància.
És una bona pregunta, eh?
Tu et pots emocionar ballant?
Evidentment.
És que
No pregunto,
si no hi ha aquesta canalització de la teva pròpia passió, de la teva pròpia emoció...
Disculpeu-me, des de la més absoluta ignorància.
No, és que tens tota la raó. O sigui, la passió que té un mateix sobre allò que fa, t'ha d'emocionar.
Et pot caure una llàgrima? Pregunto.
Evidentment.
Mentre balles?
Tant a tu ballant com provocar-la.
No, quan tu... Ja et parlo de tu mateix, de tu amb el teu cos.
Evidentment, és que ha de ser així. Això no vol dir que et passi el 100% dels dies, perquè tu, en el moment en què tu ets un ballarí, a vegades tu no et sents amb la capacitat d'arribar a l'emoció que necessites sentir tu per arribar al públic. Però això passa. Però tu mateix, evidentment, és que si no ballis.
Clar, tu mateix has d'estar connectat amb el que tu sents.
Evidentment.
I això és el que has de ser capaç de transmetre.
Clar.
Si tu no ho sents... segurament no arribaràs a ningú.
Sí, sí.
Tu has de sentir allò que fas. Si no ho sents, com demostraràs al públic, com ho faràs sentir al públic? Primer ho has de sentir tu.
També és una mica el que ens diferencia dels esports, no? Quan diem que la dansa no és un esport i que sí que és un art, sí que som una activitat física, però som una activitat física amb emoció, amb capacitat de transmetre això, d'emocionar.
Clar.
La dansa és l'eterna discussió, no? La dansa és l'eterna discussió. És art...
O és un esport,
És que no és ni una cosa, és art amb activitat física. Física. És educació física. Uh-huh. Educació física. No és esport.
I qui és que no ho entén, això?
Bé,
hi ha algú que us ha volgut posar dins la bossa d'una activitat esportiva?
Sí, bueno, no ho entén aquell que no sap diferenciar que hi ha activitats en moviment que no són un esport.
Yeah.
És simple, o sigui, tu has de fer una disserció de dos activitats, uh-huh, per dir-ho d'alguna manera, uh-huh, que la seva afinitat és moure el cos, però la finalitat final de moure el cos no té res a veure. Yeah. O sigui, una és arribar amb uns ítems,
amb uns objectius.
La dansa no té uns objectius físics, sinó que són artístics i emocionals.
I això es nota? Quan teniu canelleta petita allò que comença, es nota ja el qui apunta maneres? Amb la música, per exemple, sí, que es nota molt, però no sé si amb la dansa es nota
també. Jo crec que hi ha aspectes igual que sí, però que a mesura que evoluciona el nen també pot canviar molt, perquè sí? Canvia el físic, canvia la motivació del nen o de la personeta que està creixent. O...
Perquè el físic és molt important amb la dansa?
Depèn de quina dansa.
Depèn.
Clar.
Els nens són capses tancades quan te les porten, on cada un té una capacitat d'obrir-se a un ritme diferent. Uh-huh. La maduresa, la família, la societat que els envolta, la tradició familiar, el caràcter i la personalitat. Per tant, cada nen o cada nena s'obrirà en un moment diferent. Hi ha nens que no s'obriran mai perquè és natural, no tothom, sempre ho he dit, no tothom pot ser bailarín, no tothom, clar, li agradarà la dansa, no tothom la interpretarà de la mateixa, clar, manera, però dintre dels que els hi acabarà agradant, n'hi ha que s'obriran molt més tard i n'hi ha que s'obriran en el primer moment que posen el peu. Què passa? Que tu quan tens un nen que en 3 anys posa el peu i li veus tot una aptitud, tampoc vol dir que la mantingui durant la seva vida. Vol dir que en aquell moment allò l'emociona.
Ja. Uh-huh.
Cada
bueno,
nen és un
també
món.
Pot ser que tingui molt bona actitud i que no tingui ganes de fer-ho.
Clar.
Que això també passa moltes vegades, que dius quina bona... llàstima jo, amb la predisposició que tens.
És millor que tingui ganes,
clar, sí,
que veure supercames.
Sí, perquè és molt frustrant veure canalla que saps que té una predisposició natural i que no aprofiten, no?
Ja, bueno, ja.
Perquè no volen fer-ho.
L'aptitud i l'actitud no van de la mà.
No, està claríssim. Ja.
Hi ha vegades que no li interessa,
no?
Que s'hi posa.
Hi ha moltes coses, sí, a tenir en compte.
Moltes, i tant.
Molt bé.
Bueno.
M'ha agradat molt la conversa. Us agraeixo moltíssim,
sí,
no, Sònia? Molt
un altre dia heu de venir, però heu de venir més colla.
Sí,
fem una tertulieta,
si
no?
Super...
Escolta, us encomanem la feina, va, si us sembla. Vosaltres que esteu totes en contacte, us encomanem la feina i fem una tertulieta així.
Molt bé.
Seria amb diverses veus.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Adéu.